Ràdio Èxit, 106.4 FM.
Molt bones tardes, benvinguts, benvinguts en aquest temps de trot, aquí a Trot d'Èxit, a Ràdio Èxit, com cada dimecres, avui amb una veu una mica més estranya que habitualment, perquè, bueno, mos toca a tots constipar-nos, no? I especialment en aquesta època on es fred es fa molt present. Tenim en Toni Benet. Toni, com estàs? Bones tardes.
Molt bé, bones tardes.
I tindrem diferents convidats avui a través de telèfono. Tindrem notícies del Gran Prix d'Amèrica des de França. Allí, una vegada més, podrem contactar amb en José Luis Torres, que ens contarà com ha anat l'experiència de la carrera més important del món dins el món d'estrot. Però parlarem també de carreres a Palma, Mallorca, on hi ha hagut participació també eivissenca, i com ja és habitual cada dimecres, contarem amb la nostra veterinària particular, Gemma Soto, que avui estirà a través de línia telefònica, i amb ella parlarem de criança, de com, una vegada que ha nascut es potro, doncs com es té d'anar ensenyant, com es té d'anar cuidant. Tot això després d'aquesta primera aturada publicitària.
Chico y Katy CB, distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy CB, distribución de piensos.
Molt bé, doncs aquí estem, en aquest temps de trot, en aquest trot d'èxit, a Ràdio Èxit, comentant, com dèiem, aquesta actualitat, una actualitat que passarà també per resultats d'un cap de setmana, on hi va haver cinc carreres,
bastant emocionantes, no? I a més hi va haver un parell de cavalls que varen destacar per saber què varen fer. Vull dir,
no? Molt bé, dèiem que si hi ha alguna prova important per a algú que es dedica en el món d'estrot, en el món dels cavalls, és el Gran Prix d'Amèrica, és lo més de lo més, no?
Hem de dir que com qualsevol esportista sempre té unes metes no posades, per nosaltres la catedral, el millor hipòdromo del món o d'Europa, direm així, en fet, és Vincennes, és París, i hem de dir que aquesta setmana celebrava la carrera més important del món, que és el Prix d'Amèrica, no? Una carrera que com cada any, el darrer diumenge de gener es celebra, i que va ser espectacular. Vull dir, encara que plogués a Càntaros, que la pista estava enxercada, enfangada, no va llevar que es fes una carrera espectacular, que els millors cavalls en aquest moment del món disputessin aquesta carrera, i que a més el mateix dia que es celebrava aquesta carrera també va córrer un cavall, diguem, de nacionalitat espanyola, de propietat menorquina, i que està en entrenament a França a través d'Enviar el Pou, un entrenador mallorquí, però que va fer també un gran carrer el mateix dia que
en Trèbol, Pales en Trèbol,
l'am d'en Trèbol,
en Trèbol, que té també una relació amb Eivissa molt directa,
sí, té una relació petita, però sí que és molt directa, no? Que sempre hem de dir que és un par d'en Trèbol, per sort o per desgràcia, més que per res, jo crec que per sort, de moment no hem tret cap altre fi com en Trèbol, però suposo que es fa de semental i és de propietat eivissenca, i fa de semental a Eivissa, vull dir, té un parell de germans i suposo que més aviat en sortirà algun.
Molt bé, tenim ja a través de la línia telefònica en el nostre corresponsal a París, diríem, no? José Luis Torres. José Luis, molt bones tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
M'han
dit fa un momentet que a París estava ploguent. Jo no sé si està ploguent o no, però que per lo menos molt de fred i molt de mal temps sí que hi havia.
Sí, bueno, això és el nostre pa cada dia. Aigua i fred em fa cada dia.
És habitual, no? És habitual. Molt bé, Gran Prix d'Amèrica. Crec que va ser un espectador excepcional perquè, a més, bueno, crec que corrien alguns cavalls de per allà on estàs, no? I, per tant, tenies una... Diríem que bueno, curiositat, però a la vegada també una certa expectació per veure com anaven els diferents resultats. José Luis, el Gran Prix d'Amèrica, com va resultar i com diríem que va ser el resultat, si era o no s'esperat? Record que en Toni Manet ens va fer alguna referència a un dels programes, però bueno, en qualsevol cas, conta'm-nos una mica com ho vas viure.
Bueno, el Prix d'Amèrica sempre és una carrera especial, és una de les carreres que tothom espera per aquesta fecha. I bo, va ser una carrera espectacular, com ha dit en Toni antes, molt de mal temps, va ploure quasi tot el dia, la pista molt malament, però això no va llevar que li llevés emoció a la carrera, va ser una carrera molt bona. Com jo m'esperava, hi va haver-hi sorpreses, perquè sí, els bons no hi varen ser i davant.
Tu també ho apuntaves,
no m'esperava que guanyés aquest, que és un molt bon cavall.
Ja va guanyar
en Maraja, que és el tercer any que el corre, havia fet segon ja, i en guany pues, el va guanyar, molt bona carrera va fer.
Maraja havia fet segon.
Llavors segon va fer el meu favorito, per així dir-ho, anar pan quick. I res, per lo demés, el que havia comentat antes en Toni també, que corria en trèvol, que és un cavall que té un poc de relació amb naltros, va fer una carrera illes, molt bona.
Relació amb les illes, per part menorquina, sí, però també per part de Eivissenca, perquè a Semental era Eivissenc.
És Eivissenc.
Molt bé, José Luis, una carrera com el Gran Prix d'Amèrica, dèiem que bueno, quina presència hi ha, per un que no en té ni idea com jo, doncs habitualment es presenten els millors cavalls del món, són quasi tots cavalls que habitualment viuen a França, participen cavalls d'altres indrets, diríem, per fer-nos una pel·lícula de com es conforma un Gran Prix d'Amèrica?
Bueno, aquesta setmana del Gran Prix d'Amèrica pues, no té res a veure amb la vida normal a França, per així dir-ho, perquè d'ençà que jo era aquí no havia vist tant de moviment com hi ha hagut aquesta setmana. Aquest dia pues, corren cavalls de pertot, cavalls suecs, italians, molts, i venen de pertot pues, per córrer aquest fin de setmana, aquesta setmana, pues, les carreres que tenen.
I en Marajà, cada vegada que va guanyar, et dones?
És un cavall suec.
Suec. I es que el manava també era suec? O...
També. Els amos i l'entrenador i tot són d'allà. Varen baixar a posta per fer aquesta carrera només. Havien fet cap altre.
José Luis, per l'orgull francès, veure com un cavall suec i un manador suec s'emporta el Gran Prix d'Amèrica, això deu ser com perdre Roland Garros o perdre el Tour o alguna cosa així, no?
Sí, segurament sí. En altres també voltes mos emprenya quan ve algú de fora a Eivissa i mos guanya una carrera que hi ha 4 duros més.
Claro.
També mos emprenya. Imagina que en els francesos també no els hi acaba d'agradar que vengui un suec i els hi guanyi. Però bueno.
Quan s'emporta Maraja guanyant els Gran Prix d'Amèrica? Quina és la bossa?
Guanya, aquesta carrera hi ha 1 milió d'euros a repartir i els primers se n'endú 1 milió. No, més és... la meitat de les entrades que es fan aquell dia.
Déu-n'hi-do,
la meitat de les apostes, del percentatge de les apostes que es fan aquell dia. Entre segur que d'això, vull dir, no és centrada a l'hipòdromo de la gent que entra, sinó de
la gent que participa
en aquell quinter, que és normalment el Prix d'Amèrica, és el quinter, es reparteix un percentatge d'aquell quinter, d'aquelles apostes, també se'ls enduen repartides en sus cavalls que es col·loquen. Vull dir que és un percentatge molt gros que se n'endú. Aquest cavall a lo millor se'n pot endur quasi segur prop d'un 1,5 milió d'euros.
Caramba. Déu-n'hi-do,
eh? Més o menys.
I sí, val la pena guanyar-lo, en aquest Gran Prix. Val la pena. José Luis, quants espectadors hi podia haver?
Molts, una barbaritat, allí estava ple, no miracis on miracis, estava ple, fora, encara que plogués,
saps quanta gent hi cap a Vincennes o no?
No ho sé, no et podria dir un número perquè potser et dic una barbaritat o em quedo massa curt.
L'any passat la mitja va ser, si no vaig estar equivocat, tant des dissabte com des diumenge, de passat d'uns 120.000 espectadors en directe, diguem, dins el mateix hipòdromo. Enguany no sé si per la pluja... Jo, ben sa carrera que l'he vista per vídeo, no pareix que hagi disminuït, perquè tu veus la gent allí que està ploguent i la gent encara està a la tribuna i és un tant saigo, vull dir que crec que no.
José Luis, tu des d'on vares poder veure sa carrera? Des d'on?
Estava a una tribuna coberta que hi ha. No em vaig aixupar, gràcies a Déu.
Vares poder tenir la sort d'estar aquest dia de Prix de Mèrit, que està un poc restringit, no? S'accés a quadres aquests dies i aquestes coses. Vas tenir la sort de poder estar dins el recinte de quadres?
Aquest dia d'Esprix no hi vaig poder entrar, perquè bé, només poden entrar els que tenen cavalls que corren i la premsa, per així dir-ho. I no, jo no era escàs, no hi vaig entrar-hi.
Bueno, doncs deien que en una altra carrera, que no era Gran Prix, però era una altra de les carreres que es disputaven a Vincennes, hi havia un cavall amb ascendència vicenca, en aquest cas, no? Com en Trèbol, que és d'un propietari menorquí.
És propietat d'un menorquí, diguem, no? Va ser entrenament en Enviar el Pou, que és un mallorquí, que ja el va tenir ell com responsable d'entrenador i va guanyar el Gran Premi d'Espanya, diguem, el Gran Premi Nacional aquí a Balears, ja el va guanyar ell. Llavors ell es va destinar a França a fer feina i se l'en van portar cap allà, on ha aconseguit una victòria o dos, bastant de bons premis, però mai havia corregut una carrera clàssica com és aquesta. Explica Jean-René Goujon, em dediquen Jean-René Goujon a ser esmenador o un dels menadors que més vegades ha guanyat els Prix d'Amèrica, per això se li fa aquest memorial. Ell era esmenador de Noràs i del cavall que més vegades l'ha guanyat en aquest Prix d'Amèrica i corria una clàssica on es va fer vora molt aquest cavall, vull dir. És de pensar que aquest dia el Prix d'Amèrica, més aquest dia de carreres, es veu damunt uns 43 països, retransmeteix aquí dia, no sé quants de milions d'espectadors hi pot haver-hi, però 43 països... Podem parlar que ho retransmeteix, que ho veu molt d'espectadors, no? I aquest cavall, diguem, mallorquí, menorquí, part i vicent, que diguem, balear, en trèbol, va demostrar que pot córrer, surt de la seva edat,
en
la seva categoria, va fer tercer, un cavall que a la sortida va agafar molt bona posició, va fer una sortida espectacular, va quedar dins el grup, darrere l'esquena d'un, i castes darrers 300-250 metres no podia fer res, i els darrers 200 metres quan va poder trobar el forat per poder sortir anant davant, va fer un remat espectacular passant de darrere davant, que inclús en parlàvem abans de començar el programa amb en José Luis m'ha dit, jo el vaig veure, diu, i si pot sortir un poquet abans, guanya. Ja. Diu, va faltar res.
Va faltar el que a vegades falta, no? Que un descuida, no? Un es descuida en un moment. José Luis, eres el teu primer Gran Prix que veus o no?
No era la primera vegada que era aquí un dia de Gran Prix. Ja hi havia vengut de més petit.
De totes maneres, ara, en la teva situació, tant professional com a esportiva, tu et vas reflexat allí en algun moment o no? O és una que simplement es presumia?
És el que tothom somia, poder estar un dia, ja no en una carrera com el Gran Prix, sinó dins un hipòdromo com Vincent, manant un cavall, així que il·lusionat una mica.
Bueno, tu tens millor que altres, tu ja estàs més prop.
A lo millor
sonarà la flauta algun dia. José Luis, que moltes gràcies per haver-nos comentat el Gran Prix i ja estirem en contacte.
Espera un segon, perquè li volia dir, sí. José Luis, tu que ara estàs allí, això, i abans t'havia parlat en Josep Bonet, t'havia parlat un poquet de les enveges dels francesos, no? Sobre que els guanyin els Prix d'Amèrica i això. T'ho han contat mai, que per què es va modificar, diguem, el que és Saro, el que és la pista de competició de Vincennes, no?
S'acorda?
No t'han comentat mai els francesos que per què és que els hi varen fer una barra de vall i una barra de per amunt i la pista quasi mig quadrada? No,
els francesos només compten el que ells els interessa. Això sí que
me n'he de compte. Escolta, sobretot els joves, potser molts no ho sabran, però sobretot els vells que trobis per allí, demana'ls i veure què te diuen. Perquè jo sempre tenc entès, van ser durant 2 o 3 anys que els americans els hi varen guanyar el Prix d'Amèrica seguit i varen dir que no pot ser això, i varen canviar la pista per fer-los dificultats en que aquests cavalls no els poguessin guanyar, vull dir. Demana-ho per allí un altre dia que estiguem en contacte amb us, a veure si et diuen, què et diuen
la pròxima vegada ja miraré de saber-ho.
Molt bé, José Luis Torres, moltíssimes gràcies des de França, des de París, gràcies i bones tardes.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Molt bé, el Gran Prix d'Amèrica, que és, diguéssim, la prova estrella que tothom voldria viure, voldria disfrutar, voldria presenciar, en definitiva és una de les carreres que ningú es vol perdre. Per cert, jo no sé si ho hem comentat alguna vegada, però per què es diu Gran Prix d'Amèrica?
Bueno, aquesta carrera...
Fins a Europa, no?
Sí, aquesta carrera va ser un agraïment, era la carrera ja més important, ara no sé exacte el nom que tenia abans, perquè havia celebrat en molt poques ocasions, però va ser, li van canviar el nom i li van posar Prix d'Amèrica amb agraïment als francesos, als americans, per l'ajuda que els hi varen prestar a la Segona Guerra Mundial en el desembarc de Normandia i aquestes coses, diguem, que passen. I els francesos, amb agraïment en això, li varen posar a la carrera més important que ells tenien dins el seu país, el Gran Prix d'Amèrica.
Molt bé, dèiem que el Gran Prix d'Amèrica és la carrera estel·lar per excel·lència dins del món d'estrot, però hi ha carreres que també estan molt prop i que també tenen molt d'interès, especialment per als nostres cavallistes, diríem, no? Que són les carreres premium, que es disputen a Mallorca, amb un 3.500 euros com a bossa pas primer, i allí corrien cavalls eivissencs a l'Ullert d'avui, d'aquesta jornada.
Sí.
Compta'm-nos, perquè hi havia cavalls d'en Joan Cívico, hi havia dos cavalls més. Com va anar això?
Bueno, hi havia quatre cavalls competint de propietat eivissenca, corria en Voyage on the River, un cavall que és el primer dia que va competir...
Això ha set avui?
Això ha set avui, de moment ja tenim el resultat de dues carreres.
O sigui, notícies molt fresques.
Sí, sí, sí. A la quarta carrera corria en Voyage on the River, un cavall propietat dels hermanos Vaquer. Aquesta setmana era conduït per Antoni Frontera, corria una distància de 2.650 metres, ja havia guanyat en aquesta distància ell, però venia ja de fa una setmana, 10 dies, ja venia de fer un distanciat. Aquesta setmana, per mala sort, l'han tornat a distanciar, encara que duia la monta d'Antoni Frontera, i és que ha guanyat aquesta carrera, ha fet un temps de 1.18.3. Vull dir que, de totes maneres, a si mateix feia molta via i que potser li hauria costat ser un poquet aquí, però bueno, no ha pogut classificar-se. Llavors, a la quinta carrera, tot seguit d'aquesta, corrien dos egos també, són dos egos italianes, que són propietat d'Hermano Cívico. En su número 1 corrien a Merien, conduït per en Joan Cívico, que corria una distància de 2.150 metres, i en su número 13 corrien en Alen ZN, conduït per en Francisco Marimón. Hem de dir que en Merien ha fet quinta, a un temps de 1.15.9, ha fet molt bona sortida, agafat cap i corda, els primers 400 metres anat davant. Llavors, fa un rato he parlat un poquet amb en Joan Cívico, m'ha dit, diu, m'he equivocat, diu, m'he deixat passar un que no m'hauria d'haver deixat passar, diu, i ell volia anar a l'esquena d'un, però ha deixat passar en Miquel Mestre, amb Nunder de Sí, quan llevat tot d'una adelantat es favorito, que era en Vitorino Mar, i ell ha perdut aquesta esquena, diu, jo hauria d'haver deixat passar només en Vitorino Mar. Bueno, ha estat un fallo, que potser li hauria dat la possibilitat de fer un segon o un tercer. Ha fet un quint a un temps que hem de dir que no és mica desmeritori, ha fet un 1.15.9, vull dir, un molt bon temps, i en aquesta carrera també corrien en Arlen, que ha fet l'octava posició, vull dir, ha fet molt bona carrera. L'altre cavall que mos queda per participar, que encara no ha corregut, és en Quick Williams, que aquesta vegada està manat per Antoni Frontera, d'ús número 2, correu una carrera que hi surten 16 participants i damunt d'una distància de 2.150 metres. Encara no sabem què ha fet perquè
està corregent.
Li falten igual, uns 25 minutets encara per poder
correr. Molt bé, idò, aquestes són les notícies fresques que n'ha que deixar esperar, que comptem seguida perquè tothom estigui al tanto del que està passant dins el món d'estrot. I dins el món d'estrot parlàvem la setmana passada de la reproducció, ho fèiem amb Gemma Soto, la nostra veterinària, i bueno, la veritat és que va ser molt interessant per tot allò que per els cavallistes que tenen interessos en aquest sentit, pues, bueno, pues poden anar coneguent les diferents possibilitats que hi ha i que ens va contant en Gemma Soto. Posem-nos ara en una nova situació i veurem a veure en Gemma que ens conta avui. Gemma Soto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues yo muy resfriado.
Vaya, yo estoy mejor.
Escucha, empecé yo.
Sí, aquí.
Luego tú.
Una cadena.
Y ahora Bonet.
Tony, los virus, Tony.
Lo vamos pasando todo.
Una cadena.
Lo vamos pasando
bueno,
todos.
Bueno, te has salvado porque como no has venido, no te podemos, no te podemos trasladar los virus.
Ya
está,
yo ya no me puedo poner enferma, ya una vez al año es suficiente.
Es suficiente, ¿no? O sea que uno ya... Bueno, pues Gemma, que tenemos que hablar hoy de crianza, ¿no?
Sí. Bueno, hablamos la semana pasada de inseminaciones y reproducción. Una vez que ya tenemos la yegua preñada, pues Habrá que ver qué hay que hacer con esta yegua preñada y cuando nace el potro y todas estas cosas.
¿Qué es lo más importante? Nace el potro, necesita los primeros cuidados hacia...
Las primeras 24 horas son muy importantes, porque el potro tiene que tomar el calostro, el intestino del potro solo está preparado para asimilar los anticuerpos del calostro durante 24 horas, entonces estas 24 horas el potro tiene que tomar el calostro, si no, va a ser un potro débil y propenso a muchas enfermedades, un potro muy débil.
Uh-huh. Y tenemos ya que, bueno, al margen de esas primeras actuaciones, tenemos que encaminar ya rápidamente nuestras primeras, diríamos, manejos en esta crianza, en este nacimiento del potro, para supervisar y comprobar si será un potro adecuado o no para la competición o no.
Claro, bueno, primero para el parto hay que preparar la yegua en un sitio pues tranquilo, con mucha paja, mucho sitio seco, donde el potro pues tenga todas las facilidades para sobrevivir. Y una vez que ya ha nacido, pues aparte del calostro que ya le he dicho, desinfectar el ombligo y poner suero antitetánico. Esto es importante para evitar una infección por tétanos. Y bueno, comprobar todas las articulaciones, porque hay algunos potros que tienen problemas de deformidades flexurales o angulares, que esto hay que ir corrigiéndolo conforme el potro va creciendo, si no, no podrá ser un potro de carreras.
Ajá. Ahí es donde está el kit, diríamos, ¿no?, de la cuestión.
Es muy importante la conformación del potro. Ajá. Y el crecimiento, que vaya creciendo poquito a poquito y no dar mucho grano. Hay muchos propietarios que se emocionan y empiezan a darle mucha comida para que crezca más rápido, y este crecimiento tan rápido por exceso de carbohidratos produce enfermedades dentro de las articulaciones.
Ajá. Gemma, una de las preguntas que te quería hacer yo venía basada un poquito sobre esto, ¿no? ¿Qué alimentación, ahora que estamos ya, digamos, que las yeguas que montaron el año pasado, digamos, o que se cubrieron el año pasado, ya están a punto de parir, o alguna ya ha parido, y estamos en este último mes de gestación o el primer mes de vida del potro, ¿qué tipo de alimentación le tendríamos que dar un poquito, tanto a la yegua gestante los últimos meses como al potro recién nacido o la madre lactante, para que no tengamos estos problemas y el potro salga más o menos como toca?
Este último mes de gestación, el potro ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal, por tanto la yegua es normal que coma menos. Tenemos que prepararla antes. Antes de este mes hay que dar un pienso muy rico en proteínas. Hay algunos piensos que tienen subproductos de leche. Son piensos muy muy altos energéticamente, porque como la yegua puede comer poca cantidad, tiene que aprovecharla al máximo. Y para el potro, pues igual, para los primeros meses de vida. Normalmente con la leche es suficiente, pero siempre come pienso de su madre. Son piensos tipo potrina con subproductos de la leche.
Uh-huh. Una cuestión yo creo que significativa en el momento que se está cuidando un potro desde el nacimiento, en esos inicios de la crianza, el potro tiene mucha dependencia de la madre, ¿no? Es decir, que uh-huh. a partir de cuándo podemos ya ir observando esta separación que me imagino se tiene que producir en algún momento.
Sí, bueno, el destete normalmente se hace a partir de los 4 o 5 meses, pero bueno, se puede hacer antes, se puede hacer después. Hay potros hasta con 2 años que todavía están con su madre e incluso siguen mamando. Uh-huh. Mientras que el potro esté con la madre y siga mamando, ya seguirá produciendo leche. Y depende también del vínculo de la madre y el potro. Hay madres más protectoras, potros más dependientes o potros más independientes, que cuando te descuidas se te pierde.
Ajá. Pero siguiendo un poco una línea profesional, ¿no? Es decir, ¿hay todas esas circunstancias que hay que tener en cuenta o en algún momento hay el proceso que hay que seguir en todos los casos si uno quiere que comprueba que el potro es un potro adecuado para y irlo preparando?
A los 5 meses es suficiente ya.
5 meses.
Para destetarlo, empezar a tocarlo, desparasitarlo y que empiece a tener una alimentación ya, pues, de potro en crecimiento, no de potro lactante.
El potro cuando y nace... Sí, dime
eso. El destete, hacerlo progresivo, es lo que yo recomiendo para que la leche de la madre se vaya produciendo cada vez en menor medida y no haya tanto estrés para el potro y para la madre. Separarlos, juntarlos una o dos veces al día, poner agua fresca en la ubre de la yegua, para hacerlo poco a poco, para no hacerlo muy traumático.
Claro. La verdad es que la imagen que tenemos los que tenemos menos conocimientos, ¿no? Ver un potro cuando nace, que rápidamente ya se levanta, que ya tiene condiciones para caminar muy, muy pronto, ¿no? Ves ya que inmediatamente el potro tiene una cierta autonomía, ¿no? Autonomía propia, ¿no? Esa dependencia que decíamos es más de la alimentación, pero rápidamente me imagino que el propietario ya se imagina, ¿no? Un potro que, como tú dices, va creciendo muy rápido y que rápidamente también podemos irle sacando algún provecho deportivo.
Normalmente las yeguas paren por la noche y cuando llega a la cuadra ya te lo encuentras correteando por ahí. Es muy difícil verlas parir.
Tony dice que lo ha visto esto, ¿no?
Claro, hombre, sí, claro, que hago mucho tiempo con caballos, al final siempre también hay algunos partos más complicados, algunas yeguas...
Lo que quería contar yo, Gemma, es que este último año que me nació mi potra, hace 2 años, digamos que nació mi potra, estuve toda la noche haciéndole vigilancia. Cada 10 minutos bajaba a ver si estaba, si no estaba, si estaba, si no estaba. Y en eso de unos momentos, que ya eran las 4:30 de la mañana, no podía aguantar más. Digo, bueno, subo a casa, me tomo un café
y me relajo un poco.
Y bajo un poquito más despierto a verla, ¿no? Pues fueron esos 20 minutos... Yo oí un ruido, bajé y ya había nacido la potra. Creo que la yegua esperó que yo no estuviera para parir, como aquel que dice, ¿no? Que es una cosa muy, muy, muy misteriosa, ¿no? Porque no quieren presencia humana casi, como aquel que dice.
Estar tranquilas.
¿No? Les gusta estar tranquilas y solitarias.
Sí, sí. Pues curioso, ¿no? Bueno, ¿algún apunte más importante que destacar para nuestros oyentes, Gemma?
Bueno, la yegua normalmente se vacuna un mes antes de parir, para que el potro coja inmunidad, vacuna de gripe y tétanos, y así tenemos al potro un poquito más protegido, sobre todo esos potros de trote que nacen en época de invierno, que todavía hace frío, porque lo normal es que los potros nazcan en primavera, no ahora, ni en febrero. Entonces, bueno, esto se suele vacunar a la madre.
O sea, la conveniencia de vacunar la yegua para que la yegua esté protegida, pero a su vez también el potro pues tenga las máximas garantías de poder crecer sin tantos problemas, ¿no?
Sí.
Muy bien, Gemma, pues nada, el próximo miércoles a ver si nos vemos aquí en el estudio.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, seguirían ser molt interessant, jo crec que dona per molts de programes més,
sí,
no?
Sí, dona perquè... per molts de programes més, perquè més, avui hem parlat un poquet, una introducció, sí, una general. Petita, però llavors... Hi ha una alimentació que és molt important als seus potros, vull dir, molt convenient, com ha dit na Gemma Soto, vull dir que a Eivissa, per lo millor, perquè no ho coneixem massa, o per un costum, o perquè no teníem altres mitjans, es dava molt de cereal en els potros, perquè els volem fer guapos, i massa excés de cereal, vull dir, aquest almidó, aquest producte, diguem, que pot ser cebada, sort, i totes aquestes coses que dàvem antigament, produeixen moltes malalties articulars, vull dir, com poden ser epifisitis, inflamacions articulars, problemes de condroprotectors, vull dir... I són coses que estaven desconegudes de fa un parell d'anys i últimament el que es fa és llevar tot això i, bueno, són coses que haurem d'anar tratant poquet a poquet i veurem en altres seccions.
Sí, la veritat és que sí, que com veiem dona per bastant més el tema de ser criança i de com anar cuidant aquest cavall que acaba de néixer i que pronta pues, tots estàveu desitjant els que us dedicaven a això que pugui començar a córrer. Bé, els que volen començar a córrer també són els que han començat el curset escolar, no? que tot un èxit, que es podia arribar a 50, pràcticament hem arribat, no?
Hem de dir que, bueno, hi ha 52 inscrits, si no m'he equivocat. Ha estat una cosa espectacular, vull dir, no ens esperàvem que hi hagués tant de carrers que estessin interessats. Llavors hem de dir que escurcillo, jo dissabte vaig estar allí col·laborant en la part que em tocava, i hem de dir que hi ha hagut molta gent del món d'estrot que s'hi ha volcat, vull dir, molts de voluntaris no ens pensàvem de primer moment que seria una cosa que haurien de fer-ho 2 o 3 i dur-ho tot endavant, i no, hi ha hagut molta gent interessada, com aprenents, lotes que estan per allí dins, vull dir, manadors, entrenadors que s'han volcat, que han ajudat, i com a molts de propietaris de ponis, que encara que no tinguen en aquest moment cap cavall de carreres, mos han cedit els ponis, perquè en els seus
ponis... Quantes hi ha de ponis disponibles? Bueno,
aquesta setmana en teníem 5, perquè com que era el primer dia només són, diguem, han fet 5 grupos de 10.
Primer contacte, no?
I era el primer contacte, no necessitàvem enganxar-los, sinó que ells aprenien com es cuida, com es cepilla, el que mengen, totes aquestes coses. No han tingut necessitat d'enganxar-los, no? A partir d'aquesta setmana
ja, sí, ja
tindrem més o menys uns 10 ponis, si no, de 7 a 10 ponis, més
molt o menys. Bé. Molt bé, doncs enhorabona a la iniciativa de l'associació, també del Consell Insular, per dur endavant aquest primer curset que es fa a Eivissa, no? Uh-huh. I que pot redundar, evidentment, en su futur d'estrot.
És l'idea que tenim.
Molt bé, el futur d'estrot que passa també per les carreres, 5 carreres, com dèiem, a Ibaba, es diumenge, que s'envien és... Hi ha més ambient o no, Toni? A veure, dir... feim aquests programes per intentar incentivar una mica la gent, que la gent s'animi, que la gent hi vagi. Les grades volen més planes o no?
Hi ha dies de tots. Hem de dir que hi ha dies de tots. Hi ha dies que sí, que veus que hi ha més ambient. Hem de dir que aquesta setmana, per exemple, el dissabte es va fer aquest cursill, sí, de ponis. Hi havia molts de papis i mamis que estaven allí. I al final del cursillo que es va fer un simple reparto dels programes de carreres, no? Se'ns hi va repartir i una cada pare, i hem de dir que diumenge
es va veure que hi havia...
Hi va haver-hi pares que van venir carreres i demanaven al·lucinats: és gratis l'entrada? Vull dir, deu fer 7 o 8 anys o 10 anys que l'entrada a l'hipòdromo és gratis.
Yeah.
I a Eivissa encara hi ha molta gent que no ho sap. Vull dir, hem de dir-ho, això. L'entrada a l'hipòdromo els diumenges, els dies de carreres, és gratis. A partir de...
Mira, doncs, jo crec que no ho hem dit mai, això, en tots els
és
programes
gratis
que hem fet.
Poden venir, disfrutar de les carreres. Si volen fer una consumició, el bar està a disposició seva. Si volen fer apostes, les apostes estan a disposició seva.
Bueno, barra lliure no,
Barra lliure no.
Entrada gratis sí, però
dir,
si...
La barra hem de dir que de moment la gestiona l'associació de trot, i el poc benefici que podem fer
és per uns petits ingressos
per poder pagar gastos que tenim nosaltres en l'associació de trot, diguem-ne.
Vinga, anem amb les carreres. 5 carreres, a veure com van anar,
cinc
resultats.
Carreres. La primera carrera hi havia una carrera per potros, on va fer una molt bona carrera, va guanyar en Void Perfect, fent un temps de 1:28:9, ja baixant de 30, molt bona carrera. Segon va fer el debutant, en Blake Dasson, a un temps de 34:06. En aquesta carrera va estar distanciat amb Bontier CB, que feia segon, però mira, va tenir unes desmuntades que el van penalitzar amb això. La segona carrera hem de destacar el primer que va tornar a fer, en Velocípede del Sol, dava 50 metres, però tot i així va tornar a guanyar, conduït per en Bartolo Costa, a un temps de 22:03. Segon va fer Néstor HP, conduït per Néstor Planells, a un temps de 1:24:0. I tercer va fer a Busqueta, conduït per Antoni Ferrer, a un temps de 22:05. La tercera carrera va guanyar Nol de Torrella, conduït per en Vicente Pàmies, a un temps de 18:0. Aquí hem de destacar el segon que va fer en To The Limit, conduït per en Jordi Ginard, a un temps de 18:04, que va fer, jo crec que, si no vaig equivocat, és el rècord del cavall, i a més un carreron, vull dir, no? Tercer va fer en Nerio, conduït per en Giacomo Contri, un temps de 19:05, i quart va fer en Volcán Dongari, conduït per en Vicente Escandell, un temps de 19:08. La quarta carrera va guanyar en Ultra Blay, conduït per en Adrián Escandell, va ser el cavall que va fer més bona via de la jornada, a un temps de 17:09. Segon va fer en Oliver CG, conduït per en Vicente Roig, que va fer un temps de 18:05, i tercer va fer en Manchego, a un temps de 18:05, conduït per en Francisco Marimón. A la quinta carrera, que era la carrera estel·lar, aquí va haver un poquet de, diguem, de sorpresa, no?, entre comilles. Ja havíem dat de favorit en Minerva Gas, que va guanyar, un temps de 20:01. Segon va fer en Aloca Quint, un temps de 20:05. I tercer va fer en Líder de la Dil, conduït per en Vicente Escandell, un temps de 20:03. El que sí que hem de dir és que la Nostàlgica Ral, la favorita, una de les favorites, encara que de 50 metres per guanyar aquesta carrera, va ser distanciada, cosa que no mos esperava mai, perquè des de casa i Eivissa no l'havien distanciat cap dia, i per un petit contacte que va tenir un bot i va ser distanciada aquesta.
Caramba. Molt bé, idò, tenim carreres també el diumenge que ve?
Tenim carreres,
no?
Diumenge que ve, hi torna a haver-hi 5 carreretes, bastant bé d'inscripció, vull dir. Hi torna a haver-hi una carrera per potros, en su número 1 és en Blake Dasson, conduït per en Germán Valero, en su número 2 en Void Perfect, conduït per en Vicent Ferrer, en su número 3 en Bontier CB, conduït per en Vicente Marí. En aquesta carrera darem per favorit en Void Perfect, que de moment està demostrant la seva superioritat. De segon en Blake Dasson, que aquesta setmana va votar la sortida, però jo crec que si no fa aquest vot i segueix un poquet de ritme, li donarà un poquet de mala vida en en Boy Perfect. I tercer posarà en Bontier CB, que va fer dues desmuntades i que li està fallant un poquet de xis per aquests darrers dies. La segon carrera, en su número 1, és en Valiant d'Onsoir, conduït per en Juanito Costa. En su número 2, Naron Line Nialés, conduït per en Toni Tour. En su número 3, Naxtor HP, conduït per en Héctor Planells. En su número 4, en Taiu VX, conduït per en Toni Prats. En su número 5, Nalur MR, conduït per en Francisco Marimón. En su número 6, Nabusqueta, conduït per Antoni Ferrer. En su número 7, Nufi Dream, conduït per en Vicente Bufí. I en su número 8, en Velocípede del Sol, conduït per en Bartolo Costa. En aquesta carrera, en Velocípede del Sol, la setmana passada 1.700 metres, d'an 50 metres, va guanyar. Aquesta setmana dona 50 metres, damunt la distància de 2.100. Jo crec que torna a ser favorito. Aquí hem de dir que Naxtor HP, només d'an 25 metres, crec que també hi serà. I la tercera plaça per jo estirar un poquet lluitada entre na Busqueta, na Lure MR i Nufi Dream, que seran les cavalles que més o menys estiran lluitant per la tercera plaça, si no hi ha res de nou. La tercera carrera, en su número 1, és en To The Limit, conduït per en Jordi Ginard. En su número 2, No Verde Ship, conduït per na Cati Marín. En su número 3, No Sol CR, conduït per en Joan Planells. En su número 4, No Let DL, conduït per en Joan Cívico. En su número 5, Cookie de Marlau, conduït per en Vicente Marí. En su número 6, Nol de Torrella, conduït per en Vicente Pàmies. I en su número 7, Estradivarius MR, conduït per en Carlos Riera. En aquesta carrera darem de per favorito Nol de Torrella, que la setmana passada va guanyar i es van posar bastant bé. Darem de segon en To The Limit, que va fer segon la setmana anterior darrere en Nol de Torrella, però que ha demostrat, a més, sempre s'ha caracteritzat per ser un cavall de distància llarga. Aquesta setmana la distància li ajudarà. I crec que si és veritat que va fer 18 en 4, així com ho va fer diumenge, aquesta setmana encara ho millorarà. I de tercer, aquí estàvem un poquet dubtosos. Jo crec que serà entre Estradivarius MR, si no hi ha res de nou, i Nonsal CR, que reapareix ara d'una petita lesió que havia tingut. Ha estat un mes sense córrer, però per ser tercer plaça és algú que estirà amb ells, també.
Molt bé.
La quarta carrera, en su número 1, Olivier CG, conduït per en Vicente Roig. El número 2, en Manchego, conduït per en Francisco Marimón. El número 3, en Eric Deixanó, conduït per en Joan Planells. El número 4, Sestel Dauba, conduït per en Felipe Fernández. El número 5, Lacer Caf, conduït per en Germán Valero. El número 6, Ultra Blay, conduït per en Adrián Escandell. I número 7, líder de la DIL, conduït per en Vicente Escandell. En aquesta carrera darem per favorito en Ultra Blay, un cavall nacional que últimament està intratable, vull dir, dur un parell de carreres fent carreres espectaculars i cada dia sumant i guanyant, a més, vull dir, està intratable. De segon posarem Noliver CG, que la setmana passada va fer molt bona carrera i ja va demostrar que estava un poquet bé. I de tercer aquí tenim un poquet de dubte, però jo crec que líder de la DIL, Manchego, seran dos cavallers que quasi segur que lluitaran per la tercera, quarta posició, estiran allà lluitant entre ells. I la quinta carrera, la darrer, en su número 1, Novalia, serà conduït per en Joan Cívico. En su 2, Negligente Igual, conduït per en Toni Prats. En su 3, Quick Williams, conduït per en Toni Marí. En su 4, Minerva Gas, conduït per en Vicente Bufí. En su 5, Odin Black GS, conduït per en Sergio Urbay. En su 6, Nostalgi Carral, conduït per en Vicente Ferrer. I en su 7, Nou Màgic de Lupin, conduït per en Toni Ferrer. Aquesta carrera donem per favorit una Nostalgi Carral, perquè una setmana hagi fallat, no crec que tingui que fallar. Hem de pensar que la setmana passada dava metros, aquesta setmana 2.100, una distància que a més l'afavoreix en aquest ego, i que en su número 6 crec que no tindrà cap pega per ser un poquet superior en aquests cavalls que corren vells. Darem de favorit una Nostalgi Carral d'un primer. De segon, no dic Blanc GS, és un cavall que últimament està fent molt, molt bones carreres, que sempre està sumant, un cavall nacional i que no sol fallar. I de tercer aquí posarem la Minerva Gas, que va fer primer la setmana passada, però que les distàncies de 2.100 metres pareix que li costen un poquiu. De tercer posarem la Minerva Gas i en Negligente Igual, que segur que estiran un poquet amb ells.
Molt bé, recordem, entrada lliure, gratuïta. Les carreres comencen a quina hora, Toni?
A les 12 a la primera, vull dir, a les 11 i mitja pista, a les 11 s'obre l'hipòdromo, un poquet abans de les 11 ja està obert, vull dir que si ningú vol anar a fer un xocolat en xurros, un cafè en llet,
ho pot fer,
pot anar tranquil·lament
cap
per allí.
Cap a les 10 i mitja 11, perfectament, sí. Ja per allí, i a les 12 comencen la primera carrera.
A les 11 i mitja pista i a les 12 mollen la primera carrera, sí senyor.
Molt bé, doncs convidam a tothom, com sempre, a tots els aficionats, evidentment, però tots aquells que tinguin un cert interès per veure aquesta modalitat esportiva com són els trots, que bueno, llegies l'altre dia 150 anys de trot a Eivissa.
150 anys o quasi més si tens pistes de trot a Eivissa, sí, perquè tens que pensar que sí que els primers hipòdromes van ser Blancadona, Can Bofí, sí. Sant Jordi i Sant Rafel, però que hem de pensar que durant molts d'anys hi havia hagut carreres, encara que fossin un poquet clandestines, però sí que de pagesos que feien carreres.
Com bueno, i sa carrera entre Sant Jordi i l'hospital, que deien, no? Abans d'aquí hi hagués hipòdromo.
Aquest dia que parlàvem això, sa meva abuela, quan vaig arribar a casa, em va recordar, em diu, Toni, diu, a Sant Antoni, diu, se'n feien en el carrer de ses Alameres, a l'arribada de Sant Antoni, sí, sí. Diu, allí també s'havien fet carreres molts, però que molts d'anys.
Caramba.
Diu, m'ho juntaven, diu, i diu, així que imagina't que fa molts anys que hi ha carreres a Eivissa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bé, ses ferradures mos toquen avui or, plata i rueada en aquí.
Avui andarem dos d'omers, anarem sa d'or i sa de plata, sa rueada. No tenim motiu per dar-la a ningú aquesta setmana.
I d'on la darem?
No la darem. Sí que darem sa d'or, l'hem de dar per jo a tres persones. És per jo la més important de tots, o la més important, en Bartolo Costa, perquè des del Consell se va oferir una cosa a l'associació que en tenien un poquet de por de fer-ho, no fer-ho, no fer-ho, no fer-ho, però en Bartolo Costa, més conegut com en Bartolito Roig, el coneixem nosaltres, no? Va dir, no, això s'ha de fer, hem d'insistir i hem de tirar endavant. I ell ho ha promogut, vull dir, hem de dar-li la ferradura d'or en Bartolo per això, juntament...
En... Per haver promogut els concerts.
Sí, sí,
no?
Per haver promogut els concerts. Juntament, doncs, en su responsable dels consells, que diuen que són en Rafa Triguero com a conseller de Deports i com en Toni Sunyer com a coordinador de Deports del Consell. Són les dues persones que, juntament amb en Bartolo, més, llavors tot el grup que s'ha juntat ara, vull dir...
Tota la gent que estava fent feina allí per intentar que això vagi endavant.
Desinteressadament hi ha un grup de 9 o 10 persones que se'ns estan ajudant i que els hem de dar les gràcies, vull dir, tota la gent que col·labora, tant propietaris de ponis com a joques, entrenadors i voluntaris que venen allí a ajudar-nos a fer aquest cursillo com a monitors i dar-nos una mà.
Mos quedarà curtet aquest
sí,
curs.
Avui,
eh?
Sí.
Encara
sí,
mos quedarà curtet.
Mos quedarà curtet, però bueno, l'any que ve el millorarem, o si no, el mitjan d'estiu. I sa de plata...
Ah, sí, sa plata.
Sa de plata l'hem de dar a dos cavalls que aquesta setmana van destacar un poquet de muntes altres, vull dir, en Velocípede del Sol per haver fet el segon primer consecutiu i estar a punt de fer el tercer, quasi segur, aquesta setmana, l'avançant, però quasi segur, i l'altre en To The Limit, un cavall d'en Jordi Ginard que venia d'una lesió, que és la darrera vegada que va córrer a fer un distanciat, però aquesta setmana torna a córrer i reapareix fent el seu rècord. Una carrera espectacular, vull dir, sa de plata també per ells.
Potser també es mereixien sa d'or, però evidentment hi havia que triar
es mereixien sa d'or, quasi segur.
I el curset s'endú, com no podia ser d'altra manera, sa ferradura d'or.
Chico i Cati, PB, distribució de piensos, calle Desmaians, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Molt bé, pues en Chico y na Cati... Ens anem despedint, eh? Un programa que hem fet avui tots solets, a través de línia telefònica hem tingut convidats des de París, en José Luis Torres, i llavors també en Gemma Soto, la nostra veterinària, que ha estat present en el programa d'avui. 45 minuts dedicats en els cavalls. Déu-n'hi-do, aquí a Ràdio Èxit, com cada dimecres.
Fa un parell de mesos ningú s'ho esperava,
eh? Ningú s'ho esperava. Molt bé, dimecres que ve tornem en aquest trot d'èxit, aquí a Ràdio Èxit, amb Antoni Benet i un servidor que estiran en tots vostès per contar-los tot allò que fa referència en el món del trot, en el món dels cavalls de la nostra illa d'Eivissa. Res més, fins dimecres que ve, molt bones tardes.